vespre. Toquen les 4 i 4 de l'hora baixa. Tornem amb tota l'actualitat a les 5.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Heu de saber que el Consell de Mallorca ha formalitzat la compra d'una carta nàutica feta pel mallorquí Pere Rossell l'any 1447.
Pèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic. Ara el sentireu, encara que no el pugueu veure. Si fins ara han jugat amb les paraules i amb el poble Llucmajor i aquesta Llucmajor desaparegut, ara mos toca saber què passa a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Idò, sí, moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. I Celestia Olivé, com anam?
Bé.
Miquel Jun, com estàs?
Va, bé.
Xisco Nadal, com va?
Beníssim.
Ara mos ha sabut greu, ara mentre en Xisco s'incorpora, que han quedat moltes coses sense dir.
Ah, sí.
Aquesta entrevista que han fet de Llucmajor, perquè ara mos contava quan se n'anava na Margalida i en Nicolau que feien les botes dels bomberos de Nova York a una de les fàbriques de Llucmajor.
Tot un tema.
Sí, sí, que era, tenien una indústria molt, molt potent, així que haurem de fer Llucmajor part
dels... Se coneix amb aquest llibre.
Sí, se coneix.
Les fotografies que hi ha, en sa vida.
La importància,
sí, importància que tenia.
La Margalida mos ha contat que també li varen donar el nom de ciutat precisament per la importància industrial i econòmica que tenia Llucmajor i que, per tant, li varen donar... el van atorgar com a ciutat i no com a poble, que encara ara és ciutat. Doncs anècdotes d'aquest poble Llucmajor que podeu trobar recollida a Llucmajor desaparegut, que per cert tampoc no ho han dit, però se presenta la setmana que ve, així que si estàveu interessats se presentarà a Llucmajor.
De 40 negocis de calçat?
Sí.
Ha dit?
De 40 n'hi havia?
En queda cap.
Zero. Zero. Ja ho val, sí, coses, la fesomia dels pobles que canvia i així ho indiquen treballs com aquest de recerca que ha fet la Margalida Martín de Llucmajor. Bé, dit això, hem de continuar, que per cert, hi ha un altre tema que haurem d'explorar, perquè ara m'escrina Bàrbara Suau, perquè parlàvem dels escuts, de l'escut de Llucmajor, i resulta que, com diu una Bàrbara, els escuts, com per exemple també és de Bunyola, molts, no tots és de Mallorca, però molts, estan fets d'heràldica parlant, és a dir, tal com sonen. Per tant, li haurem de dedicar un dia un capítol perquè mos han quedat a sent darrere de saber-ne més sobre aquests escuts, sobre com estan fets, per què posen allò que posen. Parlaven de Manacor, parlàvem, jo no ho he dit, però Montuïri també no és no és com hauria de ser, no, és un mont i un lliri, com si fos molt lliri, però realment tindria una alta etimologia. Però bé, que me fa gràcia aquest tema, així que l'apuntam i el tractarem un altre dia, com Llucmajor, com també hem parlat Santanyí o Campos o tants altres municipis de Mallorca. Ara, però, com vos dèiem, mos toca passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol i començant parlant d'aquesta carta, una carta portolana medieval que ha adquirit el Consell de Mallorca.
El mar, el sol i el cel fins a l'horitzó s'omplin de llums, d'aromes i cançons. El vent encén la nau cap a ponent, volant pel mar, té pressa d'arribar.
Fa un parell de mesos us vàrem contar que el Consell de Mallorca havia adquirit una carta nàutica del segle XV realitzada pel cartògraf mallorquí Pere Rossell. Durant més de 4 dècades, aquest mapa portolà havia estat en mans d'una col·lecció privada que va decidir posar-la a la venda a través de l'empresa de subhastes Sotheby's. Aquí va ser quan el Consell de Mallorca va veure l'oportunitat de retornar aquesta peça cartogràfica al seu lloc d'origen i la va adquirir per un preu d'aproximadament 687.000 euros. Just ahir, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, varen formalitzar la compra d'aquesta carta portolana a Sotheby's, Londres. I aquesta carta portolana és una peça excepcional de la cartografia medieval i un dels mapes amb més rellevància de l'escola cartogràfica mallorquina. La darrera vegada que vàrem parlar d'aquest tema, entrevistàrem la cartògrafa Lali Fons i ens explicava així la importància cabdal d'aquesta obra.
És de ser més important de l'escola de cartografia mallorquina, vull dir que correspon a l'època de màxim esplendor, que seria, bé, com ja heu dit, des de 1447, i està devorada per Pere Rossell, que és un dels cartògrafs més importants i més reconegut. Aquesta és la primera carta que va crear. En Pere Rossell va aparèixer en un moment de màxim esplendor, no? On l'escola de cartografia mallorquina havia avançat moltíssim i havia refinat un poc bastant els seus mètodes de treball i de recol·lecció de dades.
Les cartes portolanes, per si vos demanau què són, servien per a navegar. Aquesta, en concret, informa de tots els ports que hi havia a la Mediterrània en aquella època. Lali Fons ens va explicar els detalls d'aquesta carta feta l'any 1447, ja ho dèiem, per Pere Rossell.
De fet, en aquella època se feien com a dos tipus de cartes nàutiques. No? Unes eren cartes nàutiques pures, que eren sobretot per navegar. O sigui, eren les que els navegants necessitaven per poder-se moure a través de la Mediterrània. Després n'hi ha unes altres que eren nàutiques geogràfiques, que a més d'incorporar tots els elements de la costa i relatius a navegació, incorporaven també tots els sabers, no?, tots els coneixements que se tenien dels continents. Sí que és veritat que pensant que estan parlant de l'edat mitjana i de que en aquella època els coneixements... Sí que és veritat que ja tenien la brúixola i que s'havia navegat molt i els coneixements sobretot passaven de navegants en navegant, no? Perquè els navegants bàsicament el que feien era recórrer tot el Mediterrani, per tant, podrien escampar els seus coneixements una mica per tot. Per tant, déu-n'hi-do, el bé que està feta per el coneixement que se tenien. Crec que és espectacular, això.
L'adquisició d'aquest mapa nàutic del segle XV per part del Consell de Mallorca permetrà que tothom pugui conèixer de prop aquesta carta. És per això que a partir del mes de juny s'exposarà al Museu de Mallorca.
I de què
ha dit? A juny tenim una cita amb aquesta carta, el manco per observar-la de prop.
Exacte. I fa moltes ganes veure-la... veure-la de prop, perquè és un document molt important i com de l'Ali, que és experta en el tema, doncs també propi de la importància que tenien els cartògrafs de l'escola mallorquina i que gràcies a això molt de navegants varen poder saber per on anar i ara en tenim prova amb aquesta carta que podrem veure a partir del mes de juny, com dèiem, en el Museu de Mallorca. Però bé, tenim altres temes i ara hem de parlar de música. Canviem de tema totalment. En Rosalía ja sabeu que aquest dia està fent la seva gira i ara passa aquests dies per Barcelona i ho volen comentar a veure com ha anat.
La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho.
Ahir na Rosalía va fer el primer dels quatre concerts que farà a casa seva, a Barcelona, una actuació que arriba després de l'estrena de la gira de Lutz a Lyon fa un mes, i de quatre vespres a Madrid i dos a Lisboa. Durant aquesta aturada a Barcelona, que ja fa mesos que té les entrades exaurides, farà tres concerts més, seran demà, divendres I dissabte, la catalana, durant tot el concert d'ahir, va elogiar la seva ciutat i, com era d'esperar, també va interpretar les cançons del seu nou àlbum, Lutz, a part d'altres temes ben coneguts de treballs anteriors. I com ja vos hem comentat altres vegades, hi ha un mallorquí a l'escenari, és el pianista Llorenç Barceló, que surt a interpretar la cançó Sauvignon Blanc. I, curiosament, ahir na Rosalia li va fer contar una història. Escoltau.
Llorenç, mallorquí de pura cepa. I jo tocava amb el taller de músics. Llorenç, tu vols dir alguna cosa sobre això? Perquè jo sempre ho explico la meva versió de la història. No sé tu.
De quina història? De la història del taller de músics.
Ah, no, de la història nostra. Llorenç, és tu moment, tens 10 segons per resumir la nostra història.
Bueno, a ver, me van conèixer el taller de músics i me'l van fer mig. I bueno, mira, i ara aquí estoy, después de 15 anys, jo vinc, no?
Sí, sí, és veritat, perquè veieu, que a vegades ens fan com... I no, sempre sigo només amics i sempre sigo un amic de 10. Gràcies, Lluís.
Divertit, eh? No s'ho esperava, en Llorenç.
No, no crec que s'ho esperés massa. No va xerrar molt.
Una mica de 10, eh? Tenir 10 segons, eh? Però ho va resumir bé.
10 segons.
10 segons.
Me'l van conèixer estudiant.
Exacte.
Se nota l'ironia amb una Corina, però, d'en Llorenç, que la va posar ahir davant no sé quant de milers de persones.
De 100.000 persones.
En aquest concert, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, perquè li diu, vinga, Llorenç, explica-s'hi història. Diu,
no,
espera,
i tothom...
No, però primer, és ironia. Ell diu, quina història? S'estaller de músics?
Sí.
I ella, no, la història nostra, perquè efectivament en Llorenç Barceló, pianista de Manacor, i na Rosalia van estudiar plegats en el taller de músics de Barcelona, que és allà on se van conèixer, i de llavors ençà han tingut una relació musical, òbviament.
I d'amistat.
I d'amistat. Amistat de 10.
De 10.
I professional, i també hi va haver aquell moment de... que això a vegades no sé per què s'ha de justificar. Diu, no, només som amics, eh?
Perquè la gent xerra molt. I millor justificador des principi que...
No,
i
emboges
que hi ha rumors.
La gent, eh? Perquè la gent esclata, eh?
Sí.
Fent amb balletes i de cridar.
Jo crec que quan dones explicacions que ningú t'ha demanat o...
Cosa ja.
Exacte. O vols subratllar una cosa és quan realment la fas més palesa, no?
No ho sabem.
No ho sabem.
Sí, no ho sabem. No.
Jo ara, per exemple, no té necessitat de dir... En Celeste i jo només som amics.
De 10.
Perquè només som companys de feina. És a dir, no hi ha rumor. Però si ja ho deim, ja s'obri la porta a... Per què ho diu?
Clar.
Pot passar.
Sí. Jo ara ja m'estic més creure que sí que no.
No ho sé. Li podríem demanar en Llorenç, però no hi ha hagut sort.
Jo he xerrat amb ell avui de matí.
No, ja s'acaben de per tot, avui de matí, sí.
Li he dit, Llorenç, si no vol xerrar. I dic, ara sí que és famós, perquè fa un dies que xerram. I diu, perquè m'ho conta un poc la gira i com va fent. I dic, ara, després d'aquesta, ja te conec tot el món. Diu, no me'n parlis, que estic superempegat. I dic, hem de xerrar un poc avui per la ràdio. Diu, no. No, deixem anar.
No en xerrarem més, idò. No. Nosaltres hem volgut saber més coses sobre aquest primer concert a Barcelona de la gira Lutz, de na Rosalia, i aprofitant que uns amics meus hi eren, els hi he fet un grapat de preguntes, començarem amb Paula Mir, que m'ho explica si varen haver de fer molta cua per entrar.
En altres varen ser per provisores i varen arribar al Palau Sant Jordi a les 6, quan les portes obrin a les 6 i mitja. Varen fer una horeta de cua, perquè varen entrar en el final de les 7. I vam tenir bastanta sort, perquè vam trobar que no hi havia molta gent fent cua i vam poder triar lloc i vam triar estar just davant d'esta nit de so. Haguéssim pogut estar una miqueta més en band, però vam decidir això. I se va veure bastant bé, perquè depèn de si se posa gent més alta o no davant tu, però se va sentir molt bé i ho vam veure bastant bé.
Clar, és que hi havia gent que feia cor crec que de ser de matinada des dia d'abans.
Però mira, elles hi van arribar un mitja hora davant d'obrir les portes i encara els hi va anar bé, perquè
exacte.
Si un lloc se sent bé un concert és davant d'estat nit de so. i s'hi van posar just davant, així que van tenir sort encara. Una altra amiga que hi era, en Catineus Nicolau, que és periodista i mos ha fet una... va fer feina aquí a Ivetra Ràdio. Mos ha fet una petita crònica de les coses que més la varen sorprendre d'aquest concert de na Rosalía a Barcelona.
A mi el que me va sorprendre molt del concert d'ahir de na Rosalía va ser, sobretot, la posada en escena. No vull fer cap spoiler a ningú, però sí dir que hi va haver com a 4 actes del concert. Cada acte era un vestuari diferent, un estil diferent, tant de música com de ball, també. Per tant, demostrant també la polifacètica que ha de ser ella per poder ballar tots aquests estils de música diferent. Això me va sorprendre moltíssim. I també me va sorprendre moltíssim l'orquestra en directe durant tot el concert. Va ser espectacular tenir allà músics en viu, que tu els podies veure, que estaves a peu d'ells, podies estar veient les teves partitures, com tocaven, i això va ser, com a música jo, va ser espectacular. Me va agradar moltíssim donar-li aquesta importància a l'orquestra, tot i que també he de dir que en qualsevol moment també podrien haver sortit més a la pantalla imatges de l'orquestra tocant en directe. Però tot i així se'ls va donar molt de protagonisme i això va ser espectacular, sobretot per un artista d'aquestes característiques. Però clar, aquest nou disc està molt interioritzat en la música orquestral.
Molt bé.
Sí, sí, un concert diferent, amb una orquestra en directe, sí, com
que
hem vist aquest.
Que la tenen en esforço, com si fos una
òpera. Sí, sí, just davant la gent, és que és davant la gent. La gent és en la mateixa alçada que l'orquestra. Però clar, això fa que cançons les hagi de versionar d'una manera un poc diferent. I en Toni Moragues m'ha dit quines d'aquestes cançons li van agradar més en directe i també quines li van faltar en el concert, perquè és impossible tocar-ho tot en dues hores.
Totes les cançons m'ho van agradar molt i m'ho van sorprendre. Sí que és vera que ara, que ja ha passat el concert i hem anat xerrant tots, coincidim que la cançó de Cute del disc anterior m'ho va agradar molt així, de la manera que la van interpretar, i me'l va sorprendre bastant, que no pareixia que hagués de ser una cançó en aquest tipus de concert, i la veritat que va estar molt bé.
Xerrant tots, vam trobar com es faltaven cançons del disc de El Mal Querer
i del disc de Los Angeles també. Keep it cute, manito, keep it cute, keep it cute. Catorna mejor artista, Dios.
Mariposas sueltas por... Que divertit, el banc no les pot tocar totes.
No les pot tocar
i
totes.
I també presentava el darrer disco. Supos que des del darrer disco sí que les
segur que del Mal Querer no va tocar gaires no. I la gent en volia més. Però...
No toca tot el disc.
I de Los Angeles,
no. Los Angeles també en faltava.
No, des nou no toca totes les cançons. Li vaig demanar a Sampas i m'ho digui, per exemple, Memòria, que és que jo hagués anat a escoltar, la primera vegada que la va tocar va ser en el concert de Lisboa. Per tant, imagina que fas tot aquest cali portal per arribar a veure na Rosalía i que no cantes la cançó que t'agrada. Jo és que d'aquesta la fonat i li dic, escolta... Que és que, i també m'han d'anar a Aràbia per escoltar la cançó aquella que xerra de mitjan àrab.
I hi havia subtítols.
Hi havia subtítols, i de fet...
Tots nostres, els concerts, però.
Sí, sí, els nostres cronistes m'han volgut afegir una cosa important sobre això.
Me'l va sorprendre molt que tot el concert el va fer en català. Esperàvem que, òbviament, xerrés en català, perquè és catalana, però quasi tot ho va fer en català i s'agraeix bastant perquè molts artistes catalans avui en dia, encara que sigui a Barcelona, no ho fan.
També va un moment d'aquests més com a sentimentals, que ella quasi va plorar, va dir perquè avui som a la meva ciutat, perquè som a Barcelona, perquè és la ciutat que m'ha vist néixer, que m'ha vist néixer, no, perquè ella és de Sant Esteve, però...
Sí, és increïble com per ell que hi ha anat nosaltres en el concert.
És on va prendre el descaro, com diu ella, relíquia.
Exacte. I que estic com molt nerviosa, sí, per ell que hem anat en el concert.
Però a veure, és que vegent els vídeos que hem vist per Instagram i xarxes, jo ja l'he vist tot.
Jo crec que hi ha dues coses que a mi de Sant Esteve de la nova modernó que és dels concerts, hi ha dues coses que no m'agraden. La primera, que ja tot està explicat. Precisament, en gent que ha anat a veure Rosalía, tothom explica el mateix, que s'ha fet a sorpresa, ha desaparegut perquè ja ha vist molt de reels a Instagram.
La gira serà tot igual. Clar, no canviarà molta cosa.
Ja has vist els homenatges que fa...
Sí, però es directe, per molt que t'ho contin, jo me sap greu, però l'experiència és única.
Sí, l'experiència és única, però pot ser
però
no tan espaterrant
que...
com podia ser si no coneixes tot això. I llavors, mi sistema del confessionari ja m'emprenyo una mica.
Estava un concert, clar, això.
No perquè sigui un concert, m'és igual, però per què ha de dependre de sa sort? Que un dia te topes Soy una pringada i un altre dia te topes Naitana. O ahir se varen topar en... ai, ara m'ha fuit el nom. En Yolanda Ramos.
Exacte.
I s'especula que pot ser un dia aniran Évole, un dia aniran es d'Estopa, un dia podria anar a Zoe. I si jo resulta que són superfan de la Zoe i me la perd perquè he comprat l'entrada per el dia que no és...
Ah, això
és... Això ja no...
Ja,
no
però ho he dit avui de matí. És com quan jo... com a consumidor de cultura, te compraves el DVD quan sortia la pel·lícula i... 3 mesos després treien una edició especial en tots els ets i uts quan tu ja t'havies comprat el DVD. Jo ho considero una falta de respecte absolut a la gent que confiava en aquesta
però,
gent.
Però clar, cada concert ha de ser diferent. Clar. Hauria de ser diferent.
És diferent.
És com, no vos enrolleu. Que arriba un punt que a mi que
hipisme ja no el comp.
Una obra de teatre, una funció de teatre, cada dia és diferent. Perquè cada dia els actors senten o ho expressen com poden i cada funció és única. Però hi ha el mateix text, hi ha la mateixa gent. I tothom paga més o manco per lo mateix. Però que tu vagis a un concert de Rosalía i te toqui, jo què sé, na Maria de Can Serra, perquè eren amies en el taller de músics, i l'endemà, perquè tu per a gent t'anava millor, jo què sé, te duguin na Karol G, a mi em piparia. Les coses com són. Clar, però això no vaig en aquestes coses. Ja està. Supos que és un pensament molt boomer, el meu, eh? Perquè ve que tots ets joves.
Si no, Rosalía ve a Mallorca, no hi anirà,
xisco. Entenc que sàpiga greu.
No vendrà a Mallorca.
Si vengués a Mallorca, no hi aniries?
Va venir a Mallorca, no hi vaig anar. És que a mi aquestes aglomeracions... això ha de fer una hora de cua. Ara, mira, contra una cosa que...
Bé, que s'entrà ja valia 80-90 euros.
Sí, però
més o més. Més.
Fa dues setmanes que m'estic pensant si anar o no anar a veure a Shakira, però...
A on?
Madrid.
No sabia si venia.
No.
Dic, no m'he enterat.
No. Per anar a veure a Shakira som moix.
No,
per anar a veure a Shakira. I he descobert...
Per anar a veure a Shakira.
No, però he descobert que ara fan com a concerts de l'Inserso, que és el que jo necessit. Que tu compres l'avió, te venen a cercar a l'aeroport, te duen el concert, te duen a l'hotel
i
llavors te tornen.
Fa què formant, Shakira?
No és una Shakira estricto sensu, sinó que és una agència que ho fa, i troc que és l'únic que m'animaria. Perquè a mi em fa por perdre-me, no sobre per on he d'entrar i sobretot no sobre com he de sortir. Jo necessito una mica de guia espiritual per fer aquestes coses.
Però clar, te'n vas a un Sant Jordi o jo què sé, a un...
El van fer, Sant Jordi.
Sí. No, te'n vas a l'altra punta del món, jo que sé, un estadi d'Austràlia.
Ses modernes.
Com si en Xisco no viatgés.
Ses modernes que atenten.
Me viatge.
No. Jo me sé moure pel món, però a mi ses aglomeracions m'anulen i fa que com que me perdi i me crea cert respecte. Imagina't, però si ara me dius... Si quan Shakira comés a fer concerts, si un dia convida en Aitana, un dia convida en Amaya de l'Oreja, i un dia pues, li diré Shakira molt malament, sempre el mateix producte, perquè la gent t'ha pagat per veure i gaudir tots de la mateixa experiència. Ja
clar,
està.
És que és un producte. Ara m'he obert un meló.
Perdona, hi ha productes culturals, artefactes culturals, també hi ha productes petitons, és a dir, o de petit format. És que bé, li poden dir producte, li poden dir experiència artística, no ho sé, era per economia del llenguatge.
Bé, aquesta és la crònica. Gràcies, Miquel, i els teus amics i companys que han passat per aquest concert i mos ho han contat. També mos ha quedat l'anècdota d'en Llorenç Barceló, però que vam parlant d'un article que explica la manera de comunicar-se de la generació alfa, que són els nascuts entre els anys 2010 i 2025. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. I del diari El País ha publicat un reportatge que parla de la manera de comunicar-se de la generació alfa, els nascuts entre el 2010 i el 2025. Ho han fet parlant amb diversos adolescents d'aquesta generació. Expliquen que aquesta generació va néixer amb l'arribada de l'iPad el 2010. Ja no és que siguin
la primera generació digital, sinó que són la que ha vist pantalles des que començaren a xerrar. I això ha fet que la seva manera de comunicar-se sigui molt diferent a la nostra, precisament. Els correus electrònics, per exemple, per ells són com el fax per a les generacions anteriors. Veuen l'e-mail com un vestigi del passat que només serveix per obrir comptes a xarxes socials.
Bé, quan s'integren en el món laboral, pentura hauran de canviar
l'opinió. Sí, ho hauran d'utilitzar segurament, però sí, encara, sí, no, encara no tenen edat de fer-ho. No?
Sí. Bé, els adolescents entrevistats asseguren que només l'utilitzen, l'e-mail, per iniciar sessió, per enviar-se els apunts que han d'imprimir. Usos ridículs i menors, diuen. El mateix passa amb les telefonades. Els adolescents de la generació alfa només criden a coneguts i procuren avisar abans de telefonar. Escolta, ara te telefonen. No diuen escolta.
No,
te telefonen.
Te demanen.
Telefon.
Ho demanen.
Són breus, però.
Te telefonar.
Bé, perquè asseguren que una telefonada sona fins que la pagues. I això pot ser molest. Només telefonen...
Ah, que els molesta el renou de telèfon quan sona.
Sí. Només telefonen si és un tema urgent i han de parlar amb una persona coneguda. Mai telefonen a un desconegut. Prefereixen parlar enviant-se missatges.
A vegades pot telefonar per reservar una taula en aquest restaurant.
Tenen por, n'hi ha que tenen por.
Només ha de telefonar i dir hola, vendrem tres persones al pa. Som tal...
Però vull dir com que la majoria de restaurants ja pot com anar
Sí, però una cosa tan senzilla com aquesta.
Com telefona, sí.
Sí, bé, ara bé, també han creat altres formes de comunicació. Són els stickers, que solen ser mems en forma de foto. N'hi ha que es parlen només amb aquests stickers, és a dir, que s'envien només stickers. A més, els adolescents entrevistats diuen que els stickers que empren els adults són molt repetitius. Ja els donen tota la raó. Ah?
Sempre em plaio el mateix. Sí.
Jo també, en tinc dos altres en el mòbil.
És que nosaltres tenim una cosa que es diuen paraules.
Bé, diuen que la seva generació té més varietat de stickers, evidentment, sí, i se poden entendre parlant amb stickers. Bé,
estem amb paraules i stickers.
Jo m'encantaria poder xerrar amb stickers, però el trob molt arriscat.
A la llarga, també, quan se topin pel carrer, faran stickers.
Home, esperen que parlin, no?
Esperem.
Però sí, les generacions canvien i s'adapten i també en allò que hi ha, que tenen a l'abast, com tota aquesta tecnologia. Creus que va en detriment, però, d'altres coses?
Clar, no? aquest article xerrava un poc també de l'ortografia. Les faltes ortogràfiques no escriven ni... els missatges no els escriven, no.
Llenguatge i
els acurcen,
relacions.
Utilitzen poques paraules. El mínim de paraules que utilitzin és el millor per ells. I això, clar, acaba provocant faltes ortogràfiques i errades molt, molt grosses.
Ja veurem. Si és que vol dir qualsevol cosa.
Jo crec que hem tornat a l'antiguitat. Era com els egipcis que parlaven en els seus jeroglífics, que no deixaven de ser pictogrames. Jo penso que ells ara consideren que una imatge...
Nova comunicació.
Exactament, com aquella cançó de les Bangles, Walk Like an Egyptian, doncs han tornat en aquella època. El llenguatge va i ve, més llenguatge, o les maneres de comunicar-nos van i venen, i a lo millor ara haurem de donar més importància a la semiòtica, la importància del símbol, molt més que en el contingut del mot. Que això no vol dir que aniguem cap endavant, jo crec que reculant, però cada generació també té dret a fixar les seves regles. Una altra cosa és que això funcioni.
No sé si
perquè un món hiperconnectat és quan més solitud hi ha, més gent que no surt de casa, més gent que se queda connectada fins a tard a un mòbil o un ordinador, però després en el tu a tu, en aquesta química personal, que és el que mos fa persones, en definitiva,
però, clar, si
no ens hi surt tan bé.
No en fas un bon ús, diguem, d'una llengua, d'una ortografia, la desaprens. Que dir, si deixes d'accentuar... que això passa ja
és que arreu. Que... L'aprenen, però en un àmbit acadèmic.
Ah, la desaprens.
Sí, però no hi va haver moltes teories que deien que l'ortografia era classista, que l'ortografia s'havia de simplificar. Jo crec que de cada vegada m'ha anat empobrint també el valor que li donàvem en el llenguatge i ara en pagant les conseqüències. Si des de petit haguessin dit que una bona ortografia era necessari per poder desenvolupar-te sa vida, crec que molta de gent hagués donat més importància en això. Jo, personalment, a mi, sobretot abans que quedaven gent desconeguda per fer coses, a mi l'ortografia era un primer filtre importantíssim per saber si podies connectar o no.
Sobretot si xerres amb qualcú i fa moltes faltes d'ortografia, fa mal en els ulls. El tema és que com que no escriuen...
S'escriu amb moltes faltes.
El tema és que com que aquesta generació, quan envia missatges, no escriu, sinó que senzillament envia imatges, stickers i altres coses, doncs, per tant, no podem saber si escriuen bé o no. A no ser que sigui un àmbit acadèmic, repetem que sí, aquí sí que ho fan. Bé, aquesta és la darrera notícia d'aquesta taula de redacció. Ara feim un tenton i tornem tot una.
Quin és el teu moment de tenton?
Hola, som en Pau i el meu moment tenton és arribar a casa, encendre una espelma i llegir un llibre.
Altres ràdios, diversitat.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'Ivetres.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Conya.
A els meus pares.
A la meva padrina. D'Aricul, desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Per la història amb en Tomeu Canyelles. Tomeu, com anam?
Molt bé, què tal? Com estem?
Ben tornat.
Ben content de ser aquí.
Com estàs?
Beníssim.
Sí, m'agrada.
Preparant-nos per Sant
bé,
Jordi.
Te fas bona cara.
Sí, avui he vingut un temps. Vinc un poc descansat, que això sempre està bé.
Sí. Bona
content feina. Content de...
Avui tenim una efemèride.
Per favor.
Perquè el 14 d'abril enguany es commemora 95 anys de la programació de la programació. T'imagines?
Sí.
De la proclamació, disculpeu, de la Segona República, que va ser, com dèiem, 14 d'abril 1931, com a revulsiu del període polític previ. L'anomenada dicta blanda.
És que dicta blanda és una paraula
no
que recordam... Bé, molta gent la recordarà per tot el batxiller, no? De l'escola, de veure els llibres allà de test. Jo record que m'ha entrat un examen i que m'ha agafat per sorpresa, això de la dicta blanda. Sí, mem, és que, mem, insisteix, que a part de ser una pregunta clàssica, que alguns exàmens, és el terme irònic i col·loquial que sempre per descriure el govern de general Dámaso Berenguer entre l'any 1930 i els primers mesos de l'any 31. Podríem dir que sí, que és una dictadura una mica peculiar a causa del seu caràcter moderat. I per què?
Per això de blanda.
Sí, clar, dictadura dita blanda, boja, hi ha un vot, no? Però, a mi, per què? Idò, bàsicament perquè aquell breu període de la història a Espanya va tractar de paivagar els ànims de la població derogant una sèrie de mesures adoptades pel dictador predecessor, el general Primo de Rivera. Podríem parlar d'oportunisme més que d'un procés de democratització pròpiament dit. A cop de decrets, la dictablanda d'en Berenguer realitzar una aproximació al règim constitucional sense desempallegar-se de l'estructura dictatorial heretada. Això va fer que la població sentís una mena de desafecció per aquella forma de gestió i que l'oposició republicana guanyés a poc un major terreny en l'esfera política espanyola. Tampoc hem de perdre de perspectiva que la societat aleshores experimentava una etapa de recessió econòmica després del crac de la borsa del 29, no? Per tant, sí que podríem dir que més enllà de la dicta blanda, com dèiem, l'escenari polític estava preparat per un autèntic, bé, un autèntic canvi, estava a punt de capgirar.
L'escriptor Baltasar Porcel deia que la vida és efímera, però alguns dies són eterns. Seguint aquesta filosofia, com va transcórrer o com transcorregueren els fets durant aquell 14 d'abril de 1931?
I de pensar que el punt de partida per la proclamació de la Segona República són les eleccions municipals del 12 d'abril, uns comicis que van posar de relleu el triomf de les candidatures republicanes a les grans capitals d'Espanya. Això, per descomptat, va ser interpretat com a escot de gràcia per una monarquia debilitada. Poden dir que Alfons XIII, bé, no està passant una massa bona ratxa, precisament, ja que el desgast viscut durant la dictadura en Primo de Rivera li va fer perdre nombrosos suports polítics i fins i tot, que això és molt important, militars, no? L'ample victòria republicana a 45 capitals de província va accelerar aquesta transició política i per això mateix, el 14 d'abril i pràcticament de forma simultània, en molt de llocs, no?, nombrosos ajuntaments varen proclamar el naixement de la nova república. També hem de dir que poques hores després Niceto Alcalá Zamora es designà president i el monarca hagué de preparar les maletes per anar-se'n i així evitar un possible enfrontament civil, no? Fent moltes cròniques de l'època varen presentar la república com una alternativa democràtica i reformista. En un moment de fort desgast polític, aquesta percepció explica per què tanta gent va viure amb il·lusió l'arribada d'aquesta nova etapa.
Uh-huh. I com va viure Alfons XIII aquest canvi d'escenari polític? Aleshores, els documents, les monedes i les lleis el distingien com a rei per la gràcia de Déu.
Sí, sí, fixa't, és que s'ha escollit com a rei per designis divins i en el final va de partir després d'un gir polític d'aquestes dimensions, no? Alfons XIII hagué de viure moments bastant tensos en el tram final de la dicta blanda amb Berenguer, no? Situacions que li van demostrar que la monarquia espanyola havia perdut el recolzament popular. En les eleccions d'abril de l'any 1931 no pogué tenir una millor constatació. Aquí, per tant, va optar per l'opció més intel·ligent, que va ser, segons ell mateix va dir, apartar-se per evitar una guerra. Les seves darreres ordres, en el Palau Real, resultaren sorprenentment tranquil·les. Parlar d'una bona sèrie de ministres i personalitats afins per deixar clar que, tot i anar-se'n, ell no renunciava formalment a cap dels seus drets com a monarca. Durant la nit d'aquell 14 d'abril, va abandonar Madrid en direcció a Cartagena, escortat per un grup de soldats. D'allà, embarcar cap a Marsella fins a instal·lar-se a Roma. I en l'aixecament des de 8 de juliol de l'any 36, amb aquell cop d'estat, pensar que Ventura havia arribat al seu moment de retornar, no? Però, clar, en Franco també s'oposava a la idea de restablir la monarquia. Per això va haver de renunciar als seus drets dinàstics en favor del seu tercer fill, Joan de Borbó, pocs mesos abans de la seva mort, l'any 1941, i 10 anys després de la proclamació de la Segona República.
Avui aquesta paraula s'ha mort.
Sí, m'està passant a mi, eh? Proclamació. Ui, ara també m'estic fixant que m'ha costat una mica.
A vegades passa que hi ha paraules que s'enrebassen, sí, són enrebassades.
I aquesta Segona República va permetre posar en marxa tota una sèrie de projectes modernitzadors, alguns fins i tot avançats al seu temps. Per què van generar tanta oposició, Ida, Tomeu?
Partim d'un altre fet, i és que els fonaments de la Segona República s'erigiren sobre un terreny desigual i socialment dividit. Els seus principals líders pretenien impulsar reformes que no només eren profundes, sinó que aspiraven a ser executades de forma ràpida. Mesures que es fonamentaven en un major repartiment del sòl agrari, la reducció en l'analfabetisme, amb una política educativa gairebé revolucionària, l'impuls d'una onada també de licisme, ho hem de dir, que també va ser controvertit en el seu moment, i també una reforma militar que pretenia reduir el número d'oficials. Bé, tot això, a la pràctica, tocava fils sensibles, i de fet els grans terratinents, i part també de l'Iglesia i sectors molt concrets de l'exèrcit, van veure que els seus privilegis i interessos de cop i volta estaven amenaçats, no? Per altra banda, els sectors polítics més esquerrans van considerar que totes aquestes polítiques eren insuficients, fins i tot fluixes, no? Així que la Segona República va despertar el fantasma de la polarització, no? La societat va quedar dividida en dos blocs antagònics, el temps que s'atur i la conflictivitat en el carrer van fent créixer la sensació d'inestabilitat. Per això mateix podem afirmar que la inestabilitat hagué de... que hagué d'experimentar la República provingué de dues parts, no? Tant pels atacs de la dreta i també d'aquestes crítiques internes des de l'esquerra.
Diversos especialistes diuen que a les Balears hi va haver una etapa de la Guerra Civil molt ben cartografiada avui, em sap greu, cartografiada. Gràcies. Poden dir el mateix? Va passar el mateix amb la Segona República?
Mem, jo m'aventuraria a dir que el període de la República està molt ben estudiat i que al llarg de les tres darreres dècades han vist la llum tota una sèrie d'obres d'un immens valor per comprendre la idiosincràsia d'aquest període pel que respecta a l'arxipèlag, no? Vull dir, la tesi historiador Arnau Company, que té com a títol La Segona República a Mallorca, eleccions, partits polítics, mitjans de comunicació i gestió de la Diputació Provincial de Balears, això és el títol, esdevé una, jo que penso, que és una aportació excepcional per conèixer millor aquest primer tram dels anys 30 a Mallorca, no? Però també podríem afegir els estudis d'en Josep Portella, en el cas de, bé, pel que respecta a Menorca, i és d'en Antonio José Viñarás, a les Pitiuses, no? Bona part dels pobles illencs també han estat igualment analitzats per especialistes, com en el cas d'Antoni Tugueres a Manacor, Cosmo Bonet a Set Salines, o, que sé jo, en Joan Pons a Búger, no? Jo, de totes formes, també posaria de relleu no només el volum d'aportacions, sinó també la seva diversitat, no? Perquè algunes toquen fibres tan sensibles com, per exemple, la llengua, no? A partir dels textos d'en Daniel Escribano, no? No ho sé. Jo, la veritat és que crec que mos poden sentir en general satisfets perquè, en aquest sentit, els historiadors han sabut fer molt bé la seva feina.
Idò, Tomeu, moltes gràcies per avui tornar i parlar d'aquesta efemèride del 14 d'abril, 95 anys de la proclamació de la Segona República Espanyola. T'esperem la setmana que ve.
Aquí seré.
Ja a les portes.
Sí, sí.
Per cert, que farem un exterior. Mira, ara pensava, tu vendràs dia 21 d'abril. Sí. I nosaltres dia 23, com que és Sant Jordi, dia del llibre,
sortirem
al carrer. I farem una volteta també per tot allò que s'ha preparat. Que, per cert, avui s'ha presentat el Gremi Llibreters de Mallorca i l'Ajuntament de Palma. Han presentat avui les activitats que se duran a terme aquest dia de Sant Jordi, que serà la setmana que ve, dijous, i que, Tomeu, me'l vendràs a veure.
Sí, per favor, jo estiré voltejant tot el dia per allà, sí. O sigui que en qualsevol moment me faré un acte d'aparició.
I volen saber les teves recomanacions del dia.
Sí, no seré molt objectiu, però em puc fer un grapat. Sí, clar que sí.
Va bé, Tomeu, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Ara feim una petita pausa i tornem tot d'una.
Tres Ràdio és humor.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que d'aquí una estona el lector manacorí Toni Gomila rellegirà el santanyiner Blai Bonet a la capella del Santíssim de la Seu.
Blaus i sol de roses blanques, blaus i sol de roses blanques, el pati partí blanc de primavera. Partí blanc de primavera. Pla de balses torats, pla de balses torats davant la Pasqua.
Ara escoltant Marielma Bonet amb Blaus i Sol de Roses Blanques, interpretant Blai Bonet en el seu nou disc en ple any Blai Bonet. Ja, i avui a les 6 i a les 8 hi haurà doble sessió i Blai Bonet serà interpretat per Toni Gomila en una relectura del fet narrats en l'Evangeli i escrits per Blai Bonet en format monòleg. Gomila reinterpretarà el memorial de Setmana Santa.
I nosaltres volem parlar amb en Toni Gomila una estoneta abans de que faci aquest recital a la Seu. Com estàs, Toni?
Estic en capella.
Ja hi ets?
El senti, sentit dimarts, allò, també en cap illa. Quantes toreres, quantes han de sortir. Som a la capella del Santíssim de Mare Matei en revoltat. Som viu de Seu, en revoltat de l'obra magna de Miquel Barceló, a punt de llegir Blai Bonet, que és com una espècie de trilogia o de pare, fill i esperit, no sé què us he de dir. I com ha superat per l'espai.
No ho crec, perquè tu ja l'havies recitat en aquest tet d'en Blai Bonet, però primera vegada a la Seu?
Sí, mira, la Fundació Mallorca Literària me va demanar si podria fer un recitat d'aquest text que en Blai Bonet havia escrit l'any 1980 per encàrrec de mossèn Jaume Serra, rector de Santanyí en aquell moment. I això ja ho havien fet a la capella del Roser de Santanyí, ho havien fet a diferents indrets. L'any passat ho van fer a la Sagrada Família, la cripta de la Sagrada Família de Barcelona. I ara en guany m'han demanat per venir a la Seu, però no només a la Seu, sinó a la capella del Santíssim, altrament dita o coneguda com la capella d'en Barceló. Per tant, uau. Oh,
sí, sí. I heu hagut de fer dos passis perquè hi ha hagut una gentada que quan ho ha vist ha volgut venir, escolta-te, Toni. Per tant, dues sessions.
Sí, n'hi ha que me diuen que heu omplit la Seu d'ous. Però no, són els bancs de la banda de la capella. Hi ha capacitat per 100 persones i sabeu que sí, que ha tingut interès i que el text per ell mateix ja en té. La setmana passada ho vàrem fer en el Llombards i va anar molt bé i avui confio que també, però el text mateix per ell mateix ja té interès i poder venir aquí a la Seu i vull dir que crec que és un aconteixement, una cosa d'aquella que jo personalment l'he vist com un aconteixement que recordaré molt de temps.
Perquè tu que ets un home que ja has fet moltes coses, Gomila, ja havies actuat a la Seu abans o no?
No, No, he trobat a bastantes iglesis, però jo som un home d'ermita, d'iglesi desacralitzada, de segona B, diríem, no de Champions. Això avui és una ballada, això. La gent està pendent del futbol als vespres, però és molt més important el que farem a les Eus i no el que pugui fer el Barça amb el Madrid demà. Això és indubtable. Jo som més modestes, les meves iglesis són més modestes. Misses tan, allò és tan important, no en dic massa. Però vaja, aprofitaré la vida entesa, sí.
Clar. Aquest text prové de l'Evangeli segons un de tants, aquest poemari de Blai Bonet, que com l'adaptes i quin trosset recitaràs, Toni?
T'he de corregir una mitja.
Sí, tant.
El memorial de Setmana Santa, el pregó de Setmana Santa que en Blai Bonet va fer Santanyí l'any 1980. Ah. I ell fa un recorregut molt semblant a tota la seva poesia de temàtica de Setmana Santa, com s'ha de nòmenes, fa un recorregut pels principals aconteixements coneguts de la passió i crit de passió i mort de Jesucrist. Des del dia del Ram, quan entra a Jerusalem, a Sant Sopar, a Sort de Getsemaní, el judici, l'enclavament i la resurrecció. Per tant, en Blai Bonet, a partir de la tradició catòlica, fa una relectura. Mos repassa aquells mateixos aconteixements que han sentit tantes vegades els catòlics durant aquestes celebracions, però li dona un caire totalment diferent. Què vull dir amb això? Que quan, no li donen un caire misteriós, un caire transcendent, sinó que li donen un caire molt humà. Escolteu, el bon Jesús va anar allà perquè els turistes anaven allà. I totes les coses que passen, ell les mos situa amb una explicació, les mos explica d'una manera superentenedora, superactual, i gens rància, gens avorrida, sinó que de cada paraula mos explica la seva etimologia, de cada aconteixement mos explica el seu significat, però un significat que podem aprofitar nosaltres avui dia, siguem catòlics, siguem creients o no ho siguem en absolut. Per tant, jo crec que és una revisió d'aquest text superútil. Quan diu, pare, perquè m'has abandonat, o pare, aparta de mi aquest calze, explica què significa aquesta expressió. Perquè, segons ell, totes les traduccions que s'havien fet de l'hebreu, de l'arameu, de totes les llengües anteriors, originals de la Bíblia, fins a les versions que nosaltres hem conegut, en català, en castellà, hi ha hagut una intervenció humana, i ell se'n va a l'arrel de tot. Què signifiquen tots aquells aconteixements i com les podem aplicar a la nostra vida. I jo, per això, és el que dona una gran vigència, una gran actualitat en aquest text, que sense perdre la tradició catòlica mos renova el significat i mos renova l'il·lusió per llegir aquest tipus de textos.
I que el feis just quan t'ha acabat Setmana Santa, ara.
És un poc misses dites, però jo crec que el text és tan bo que el pots sentir a qualsevol moment. És veritat que no té un sentit. El sentit inicial va ser el dia del Ram de 1980, quan en Blai Bonet va fer el pregó de la Setmana Santa. No tindrà aquest sentit, però sí que tindrà un sentit de llegir un text poètic, un text didàctic i un text útil per la gent d'avui en dia. Set dies després de Setmana Santa, això són anècdotes de calendari.
M'ha agradat que és la segona vegada, Toni, que dius que és un text que dialoga amb aquesta contemporaneïtat que encara xerra de tu a tu en aquest públic d'ara. Ho dic perquè justament parlaven d'això amb Anabel Alonso, que estarà aquest cap de setmana, que serà aquest cap de setmana en el principal, La mujer rota, de Beauvoir, que, clar, si ho pensam, un text de 1950, quina vigència pot tenir l'any 2026? Però Blai Bonet, com que és un geni universal, dialoga sempre en el seu públic.
Fixa't que hi ha una cita, en Blai Bonet cita diferents autors i un dels que cita és en Sartre. I parla de l'existencialisme, i ell relaciona la frase avui tu seràs amb mi al paradís, li lleva tot el misticisme de paradís i de vida eterna, etc. Li diu, no, avui, és avui que hem de viure. Tot allò que mos identifica com a éssers humans són els nostres actes. Enterrarem els ossos, però els actes queden per sempre. Queden per sempre d'avui en endavant. I això és fantàstic. Saber trobar aquests missatges dins aquests textos, això és el que els fa universals. És igual si han passat 50 anys o 70.
Mm-hmm. I està mal de memoritzar. Bé, tu tens una memòria exquisita.
Mira, et no me'n recordava que me telefonaria un dia després.
No. Però amb això, prodigiós.
A gimnàstica.
La veritat que sí que dura aquest test.
50 minuts, 55, wow, una cosa així.
És a dir, que està 50... Sí. I no llegeixes en cap moment?
Sí, 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 llegeix. I hi ha fragments que llegeix, fragments que no, i he reduït el text original, vaig fer una adaptació perquè fos... perquè el text està editat, l'editorial Adia el té editat, si qualcú vol aprofundir en aquest text, però com que l'Ebonet era també expansiu, vàrem fer una reducció per fer-ho més, més amable per un públic que va sentir en directe per primera vegada.
Però amb l'Ebonet, quan en l'any 80, quan el va fer, ell el va recitar...
Jo tinc la sensació de que en l'Ebonet anava amb notes i a partir de les notes ell anava improvisant. Perquè l'edició actual és una reedició del text que se va editar en el seu moment i així com està escrit, a mi me sembla que hi ha vots temporals i hi ha coses que crec que en l'Ebonet devia afegir. Ell tenia una manera d'escriure com en molt... ja vol dir que expansiva, no quedava mai curt, sempre era molt prolífic escrivint, i podria ser que hi hagués escrit 70 pàgines, però jo tenia la sensació que devia dur notes, i en les notes ell devia anar afegint, i després el retor devia anar copiant per allà darrere, tot aquell garbuix de notes ell devia fer la versió, és la sensació que tenc jo.
I que va durar?
Va analitzar una mica el text, a lo millor va durar una hora i mitja, però...
Clar, perquè encara que fos l'any 80 o 1000, això no està enregistrat. No hi ha ningú qui anés amb una camareta d'aquestes de Ole Tus Videos a gravar amb l'Ebonet.
Que jo sàpi, no. Que jo sàpi, no. I per això, vull dir, que com un pregó, a vegades hi ha pregons que duren 20 minuts, hi ha pregons que poden durar una hora i mitja. I aquest ja s'ha llarg, ja s'ha llarg.
Sí.
Però, llavors, jo l'he reduït un poquet i l'he adaptat perquè es pugui passar gust de cop ser-lo a primera oïda. Perquè ja hi ha textos que són molt guapos, però per fer-los en directe per un públic que se seu i escolta, ja hi ha frases subordinades molt llargues, hi ha conceptes una mica llargs, i aquí vam fer més concís perquè per preparar-ho com a espectacle, diríem.
Clar, un espectacle que se farà avui a la Seu, a la Capella del Santíssim, amb Antoni Gomila, recitant aquest memorial de Setmana Santa de Blai Bonet. Que vagi molt bé, Toni.
Moltes gràcies.
Que bé. Quina enveja que mos fas ara allà. Ja t'hi veiem. Enviem-vos una foto.
Venga, fet.
La compartirem amb els nostres agents.
I la venga.
Una ferrada forta, que vagi molt bé.
Una passada a tots.
Gràcies. Ara arriben els serveis informatius a les 5 del capvespre i nosaltres després tornem tot un nom.